Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
El local d'oci nocturn la nit, ubicat al carrer Sant Quirze, s'adapta per conciliar la seva activitat amb el descans dels veïns. Aquests es queixaven del soroll que els clients feien quan l'establiment tancava les portes. També que hi havia baralles al carrer i brutícia. Els responsables del local han escoltat les seves demandes i ja han posat fil a l'agulla. S'ha explicat un dels seus promotors, José Luis Castet, al programa El Cafè de la Ràdio.
Portem un vell de setmanetes ja que tenim el carrer molt tranquil perquè hem pres mesures. I les mesures que hem pres són pujar a l'edat d'entrada més 21 en lloc de 18, perquè teníem molts problemes, ens trobàvem molts problemes amb la gent, sobretot menor a 21, que venia a fer botellón a la plaça i que ni tan sols no entrava al local, i llavors hem pujat el preu d'entrada també, però clar, ens trobem amb la... Bueno, jo crec que és un problema que té Sabadell, que no hi ha llocs on sortir de festa.
Ahir el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, avançava aquesta emissora que s'estava plantejant regular l'oci nocturn al centre. Castet ha defensat que el centre de la ciutat ha de tenir espais com aquest, sobretot després que el tancament de la zona hermètica es dugués a terme sense alternativa d'oci. Avui és dimarts, 19 de novembre.
Titulars.
Avui s'han presentat els actes per commemorar el Dia Internacional contra la Violència Masclista el 25 de novembre. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Des d'avui fins al 29 d'aquest mes hi haurà xerrades i tallers per abordar les violències envers les dones i la seva erradicació. L'acte central serà el mateix dia 25 amb un recorregut contra les violències masclistes a partir de les 7 de la tarda des de la plaça de les Dones del Tèxtil. La ruta acabarà a la plaça Doctor Robert, on hi haurà un espectacle i la lectura del manifest.
L'escola Tarlatana canvia de nom perquè el d'alcalde Marcet no era adequat.
Pocs dies, l'exalcalde franquista s'ha quedat sense plaça ni escola. Ja és oficial que el centre educatiu de Can Puigdener s'anomena Tarlatana. Ho ha defensat l'equip directiu per les raons que explica la directora del centre, Anna Massip.
La Tarlatana es fa servir per relligar els llibres de tapa dura, també per entintar les planxes de gravat, per fer barrets, per fer vestits, i ens agradava doncs el seu ús i el seu significat i com sonava. I també el fet de que fos una paraula bastant desconeguda per la gran majoria, una gran majoria de la gent, no?
Segons ha explicat ella mateixa, tota la comunitat educativa ha vist amb bons ulls el canvi de nom.
En esports, Ian Mackay és a un gol del Zamora de la Lliga. El porter del Sabadell s'ha erigit com una de les claus del bon moment de l'equip, deixant la porteria 0 en 6 dels 13 partits jugats fins ara.
Escoltarem el coruñés a partir de les 2 al programa Hotel Suís i també a Boris Garrós, que ha reaparegut deixant enrere les lesions musculars que ha patit en aquesta estrena de temporada.
Tot seguit repassem aquestes i altres notícies amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Dia assolellat avui a Sabadell, 12 graus ara mateix a la ciutat. Li preguntem què ens espera per les pròximes hores en Xevi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'un matí força fred, sobretot a primera hora del matí, quan les temperatures doncs eren per sota dels 0 graus a molts punts de l'interior, hores d'ara l'ambient ja és una miqueta més suau. De fet, les màximes esperem que s'enfilin ben bé fins als 15 o 16 graus cap a punts del litoral i, evidentment, més baixes a l'interior, on la matalàs d'aire fred encara es mantindrà i es manté i facilitarà doncs que les temperatures no vagin més enllà dels 11 o 12 graus. De cara al que resta aquesta jornada, continuarà dominant l'ambient assolellat, les boires d'aquest matí ja s'han desfet i sembla que a partir de demà dimecres tindrem una jornada més ennuvolada. De moment de precipitacions no n'esperem, però sí que el cel estarà força gris degut a la presència d'aquests núvols que comentem. A partir de dijous i sobretot la jornada d'entre divendres i dissabte s'espera doncs algunes precipitacions que podrien ser generoses, però que anirem confirmant en properes connexions. I pel que fa a l'ambient, a les temperatures, de cara a demà l'ambient continuarà sent força fred, malgrat que el termòmetre podrà pujar lleugerament. De moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho expliquen el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria de catenària circula per via única entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, amb demores a la R4 que poden superar els 30 minuts. També incidència a la R1 de Rodalies, una avaria a les instal·lacions entre Arenys de Mar i Mataró, afecta la circulació de trens, amb retards que poden superar també els 30 minuts. D'altra banda, un dia més, algunes línies d'autobús han de circular desviades per l'acampada d'estudiants a la plaça de la Universitat de Barcelona. La resta de transports públics circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, David. Pel que fa al trànsit, el més destacat són 7 quilòmetres de retencions a la C58 a Badia, en els dos sentits. El motiu és que hi ha una calçada restringida per unes obres de jardineria i que hi seran fins a 5:45 de la tarda. També hi ha un quilòmetre de trànsit dens a la Ronda de Dalt en sentit Sabadell, al quilòmetre 13. Dins de la ciutat comtal, la Ronda Litoral presenta trànsit dens en sentit Besòs, de Montjuïc a Via Laietana i també a l'altura de Poblenou.
La notícia del dia.
Els propietaris del local d'oci nocturn la nit emprenen mesures per reduir les molèsties que la seva activitat suposa per als veïns del carrer Sant Quirze. Segons ha anunciat José Luis Castet, el Cafè de la Ràdio han elevat l'edat d'accés a l'establiment per sobre dels 21 anys, un fet que assegura ha reduït el nombre de persones que consumien alcohol a l'exterior del local. D'altra banda, també han augmentat el preu de l'entrada.
Segons Castet, aquestes primeres mesures s'han traduït amb molta més tranquil·litat al carrer. Per ell, és important tenir satisfets els veïns i aconseguir una bona convivència.
Nosaltres parlem amb els veïns i els expliquem les mesures i anem a normalitzar la situació del carrer. També entenem que un local així té un impacte, però que necessita el seu període d'adaptació a l'entorn. I mica en mica ho estem fent. També tenim veïns que els tenim molt a prop, que descansen perfectament i dormen a la façana. Vull dir que hi ha una mica de tot, i el veí que té més molèsties i el veí que té menys. Nosaltres, independentment d'això, estem treballant per evitar totes les molèsties dels veïns, perquè entenem que els veïns han de descansar.
Davant l'anunci de l'Ajuntament de regular l'oci nocturn del centre, amb la introducció de canvis en les ordenances, Castet es mostra a l'expectativa de si les modificacions limitaran encara més l'activitat dels establiments. En aquest sentit, insta l'administració a reflexionar sobre la situació actual de l'oci nocturn de la ciutat.
S'ha tancat una zona hermètica sense tenir solucions. També l'antic cobert, si no m'equivoco, va iniciar unes taules de música en viu per abordar aquest tema i mirar què es feia. Em sembla que no ha acabat gaire en res, i a hores d'ara nosaltres tenim, és a dir, nosaltres quan vam obrir aquest bar, ja més enllà de DJ o de les copes, nosaltres tenim la llicència de sala de concerts, que també vull desmentir algun veí que deia és fins a les 6, nosaltres tanquem, hem prioritzat tancar una hora abans, tot i que amb la mateixa, tot i que canviar la llicència per zona podíem tancar a les 6, però hem tirat la llicència de música en viu, de sala de concerts.
Castet insisteix que els clients de la nit venen d'altres locals diurns i trien l'establiment del carrer Sant Quirze per allargar una mica més la seva vida social. En aquest sentit, assegura que és un públic sa i que amb les mesures adequades no donarà problemes.
I sobre regulacions d'espai públic, al setembre de l'any que ve podria estar aprovat l'actual projecte de llei de les APEUs, aquestes àrees de promoció econòmica urbana que pretenen dinamitzar els entorns de les ciutats i que a casa nostra podrien veure il·lustrat amb un futur projecte de Sabadell Comerç Centre. Però la finalitat comercial no és l'única que es pot beneficiar d'una peu.
La iniciativa local està esperant amb candeletes que l'avantprojecte de llei acabi el tràmit parlamentari per donar llum verd a les idees amb què es pretengui dinamitzar una zona. El programa Connectats, el consultor en temes de comerç i gerent de Comerç Centre, Jordi Obradors, explica l'origen de la peu.
Aquest APEU, que agafa la idea d'una forma, diguem, anglosaxona, que ells allà en diuen BITS, que el primer BIT és Business Improvement District, és a dir, zones de negocis, zones per millorar l'activitat econòmica, improve és millorar, es van crear l'any 69.
Ara se'n poden comptar 2.500 a tot el món. Obradors clarifica que la PEU té naturalesa privada, sense ànim de lucre i amb una zona delimitada. L'administració tutela el projecte. D'aquesta manera, diu Obradors, es pot complementar l'acció pública.
Bàsicament, el que es pretén és complementar el servei públic. És a dir, el servei públic té unes competències que són clares, que són neteja, il·luminació, seguretat, promoció de la zona, té una sèrie de competències, i aquí el que diu és l'administració arriba fins aquí, doncs escolta, nosaltres els privats estem disposats a afegir més calés en aquesta bossa per millorar doncs, la jardineria, la il·luminació, la promoció de la zona, etc. Per tant, la seva missió és gestionar els serveis addicionals destinats a promoure i revitalitzar una zona, en aquest cas podríem dir comercial. Però dic comercial perquè us posaré un exemple. Broadway és un beat cultural en aquest cas, de teatres, però està constituït com a tal, és un beat.
A tall d'exemple, una APEU pot estar impulsat per propietaris o pel mateix ajuntament en una zona que té tots els locals tancats i que es vol dinamitzar com a viver d'empreses, àrea d'emprenedoria, creació, coworking o qualsevol finalitat, amb els conseqüents elements que necessiten ser redefinits.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell rebrà una subvenció del Pacte d'Estat contra la violència masclista de 38.000 euros. Ho explica la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, en exclusiva a Ràdio Sabadell.
Actualment el que nosaltres ara tindrem és tenim una subvenció de 38.000 euros del Pacte Nacional contra la Violència Masclista i per tant ara nosaltres també tenim un gran repte en pensar accions que volem fer, quina sèrie d'activitats podem fer amb aquesta subvenció per seguir erradicant la violència contra les dones.
L'ingrés administratiu s'espera per al primer trimestre de l'any que ve. Avui mateix Morell ha presentat el programa del Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències envers les Dones pel pròxim 25 de novembre. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Es tracta de 17 activitats impulsades per 11 entitats des de la taula de gènere, feminismes i LGTBI, entre els quals es compten xerrades i tallers. El mateix dilluns 25 a la tarda, l'acte central recorrerà els carrers del centre des de la plaça de les Dones del Tèxtil fins a la del doctor Robert, on es farà un espectacle acrobàtic i es llegirà el manifest. Enguany se centren els continguts en les diferents masculinitats. L'eslògan serà una cançó massa sonada. L'objectiu, fomentar l'autoestima entre les dones.
En la mateixa presentació del programa, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, ha passat comptes de la seva activitat anual.
Entre l'1 de gener i el 31 d'octubre d'aquest any, el CIAT ha obert 336 expedients. Al llarg d'aquests 10 mesos s'han realitzat 1.850 visites, incloent infants i joves, ateses entre treballadors socials, psicòlogues i juristes. Més de la meitat de les dones que s'atansen al CIAT ho fan per situació de violència masclista. D'aquestes, un 17,2% són de violència física i un 24,1% psicològica. Cinta Ferrer, cap de Servei de Feminismes i Diversitat, alerta que cal trencar els estereotips sobre qui pateix violència masclista.
Hem de trencar els estereotips, que la nostra idea que les dones que pateixen violència masclista són principalment dones sense estudis, dones nouvingudes, no encaixa amb la realitat. El 45% tenen nivell d'estudis superiors d'ensenyament obligatori. Gairebé el 50, el 47,8, tenen estudis obligatoris finalitzats. Aquestes dades, pel que fa als perfils, s'assemblen molt, molt a la de l'any anterior.
Pel que fa al servei d'atenció a la víctima de policia municipal, atén 462 casos, dels quals 251 eren de violència masclista. S'ha detingut a 53 agressors, més del doble de l'any passat. Des del consistori valoren que l'augment de denúncies pot ser un símptoma que hi ha més coneixement dels serveis disponibles i, per tant, les víctimes actuen abans. Isabel Gai, membre del servei, diu que un dels recursos més importants per treballar en aquest sentit és el protocol.
Un dels recursos més importants que tenim dintre de l'Ajuntament és el protocol contra les violències masclistes. Aquest protocol ens permet a totes les professionals tenir una eina, que aquesta eina és la que ens dona, diguem-ne, actuació per poder treballar amb línies de treball cap a les dones, oferint-li serveis i oferint-li, doncs, intentant erradicar i prevenir aquesta violència.
Les principals línies de treball són la coordinació entre professionals, la formació i sensibilització i la prevenció.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Passem a informació sobre la comunitat educativa perquè l'Escola Tarlatana ja és una realitat. El nom d'alcalde Marcet, que el centre educatiu de Can Puigcener tenia des de fa 60 anys, ha passat a la història. A partir de la setmana passada, el nom de l'escola farà referència a aquest teixit clar i subtil de cotó amb lligat de plana i fortament aprestat. Un canvi de nom que s'emmarca en la Llei de Memòria Històrica i que culmina una modificació del projecte educatiu del centre que es va iniciar ara fa 8 anys.
Ara ve el procediment per aconseguir canviar el nom de l'escola va començar tot just fa dos cursos. L'equip docent va fer una pluja d'idees i aquesta referència al passat tèxtil de la ciutat en va ser la guanyadora. La directora del centre, Anna Massip, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio tots els punts forts del seu nom.
És un teixit i, per tant, ens semblava doncs, de que era una paraula encertada per una ciutat amb una història tèxtil. Ens agradava molt la idea de la trama i l'ordit, que feia com, bueno, com un entramat de fils, i ens agradava la idea de l'entramat, de la xarxa de relacions amb tota la comunitat educativa. També ens agradava molt la idea de que és una paraula femenina, que no té traducció ni al català ni al castellà, una paraula que era com agradable de sonar, que tenia moltes as.
Gràcies als dos anys en què la proposta ha anat sent acceptada per diferents organismes fins a fer-se oficial la setmana passada, la comunitat educativa ja se l'ha fet seva.
Nosaltres ens semblava que el nom d'un alcalde d'aquella època, d'una època franquista, doncs que no era massa apropiat en aquests moments per un centre educatiu, no? Per una comunitat educativa. I a les famílies se'ls va explicar, es va aprofitar que havia estat publicat ja oficialment, i la setmana passada doncs es va fer una festa de benvinguda a les famílies i se'ls va explicar el motiu, se'ls va fer una presentació de lo que era la tarlatana, se'ls va regalar tarlatana i s'ha fet una instal·lació a l'escola amb metres de tarlatana perquè realment coneguessin què era el nom.
L'escola tarlatana té 150 alumnes i ofereix una educació molt individualitzada, intentant adaptar-se a les necessitats, nivell i motivació de cada infant. Està considerat centre d'alta complexitat.
Durant el Nadal es disparen les vendes de jocs i joguines i des de l'entitat Sabadell Kilòmetre Zero volen donar eines per apostar pels productes de proximitat. En aquest sentit, hi haurà una fira aquest dissabte al Racó del Campanar amb tallers, xerrades i una fira d'entitats. Començarà a les 10 del matí i es podrà visitar fins a les 2 de la tarda.
Quan parlem de productes de proximitat i de Kilòmetre Zero, acostumem a pensar en aliments, però són criteris que es poden aplicar a qualsevol producte, per exemple, les joguines. I és que el Vallès és una zona rica en l'elaboració de jocs per a la canalla. Així ho apunta un dels impulsors de la fira d'aquest dissabte, Josep Alzinet. Ho explicava al programa al matí.
En la nostra comarca, fins i tot subcomarca, als voltants de Sabadell, hi ha productors, distribuïdors, comercialitzadors, rellevants. No amb molta quantitat, però sí amb, com dic, amb força rellevància, i que serà la base d'aquestes jornades.
Sobre el contingut de la fira, a part de les parades de botigues de joguines i productors de jocs, també hi haurà una sèrie de tallers. Per exemple, trobarem la Contacontes Montserrat Torruella, l'històric obrador sabadellenc o el catàleg de jocs d'Urbanins i Jugaia.
És una empresa distribuïdora, productora, distribuïdora, comercialitzadora de Sant Quirze del Vallès, molt important, de força envergadura, de les d'envergadura del país, i ens ofereix un taller on presentarà diverses propostes dins tota la seva gamma d'oferta de joc pels nens i nenes.
Pel que fa a les conferències, n'hi haurà per aprendre a escollir les joguines, com es pot utilitzar el joc per educar, o la presentació d'un segell per saber quines joguines estan disponibles en català.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La unitat de radiologia intervencionista de l'Hospital de Sabadell arriba als 20 anys en funcionament i ho fa amb una tecnologia millorada i amb un programa de serveis cada cop més ampli. Ara mateix els professionals de la unitat fan un centenar d'intervencions diferents sense la necessitat d'obrir el pacient. Durant l'any 2018 es van atendre més de 4.500 pacients a través de 6.000 procediments. El cap d'unitat, Joan Falcó, assegura que aquest mètode és el futur. Són declaracions al programa al matí.
Jo diria que amb totes aquelles àrees, que són moltes, que ja s'està desenvolupant, jo crec que de ser, a lo millor, un tractament alternatiu, probablement el futur serà de passar a la primera línia sempre de tractament.
Però què fa exactament la unitat de radiologia intervencionista?
La unitat ofereix intervencions programades com les d'eliminació de tumors benignes d'úter o l'actuació en contra de l'obstrucció de la pròstata. No obstant això, un dels punts forts de la unitat són les intervencions d'urgències, per exemple, en pacients amb politraumatismes, àmbit en què el taulí és referent.
Quan hi ha un accident de trànsit i arriba un pacient amb fractures i sagnant, doncs podem fer el que s'anomena la tècnica d'embolització. Embolització és mitjançant la mateixa tècnica que hem dit de cateterització, navegació endoluminal, arribem fins a una artèria que està trencada, que està oberta, i la taponem. Amb això disminuïm el sagnant i, per tant, reparem aquesta situació.
En l'últim any també s'ha donat un impuls important a les intervencions del codi ictus, que suposen actuar de forma immediata quan arriba un pacient amb aquest quadre.
El fet de realitzar un tractament en fase aguda el més aviat possible és el que millora finalment el resultat i la recuperació de tots els símptomes neurològics, que de vegades són des de molt greus fins a devastadors. Per tant, el fet de comptar ara de dilluns a divendres, de moment aquest any hem començat de dilluns a divendres amb aquest tipus d'intervencions, jo crec que és una gran notícia per a la població de Sabadell i l'entorn.
Les intervencions realitzades amb la tecnologia de la unitat de radiologia suposen una recuperació més ràpida i menys riscos per al pacient. Així mateix, també suposen un cost més baix tant per l'hospital com pel sistema sanitari.
Més notícies del dia d'avui en un format més breu. Una cinquantena de centres educatius reben ajuts per participar en les activitats del Ciutat i Escola.
Les subvencions que es repartiran s'enfilen fins als 32.000 euros en conjunt. Els ajuts estan pensats per afavorir l'equitat dels alumnes per tal que les raons econòmiques no impedeixin optar a aquestes activitats. Enguany, el programa Ciutat i Escola oferirà al voltant de 400 propostes, de les quals aproximadament el 60% són gratuïtes.
Més d'un centenar d'alumnes sabadellencs de primer d'ESO han participat en un joc d'escapada sobre contaminació atmosfèrica.
L'escape room, que portava per títol L'habitació dels mals fums, ha permès conscienciar aquests alumnes de la situació d'emergència climàtica que viu Sabadell i les maneres com es pot prevenir. L'activitat impulsada per l'Ajuntament també s'inclou dins del Ciutat i Escola.
La connectivitat de la Serra d'en Camaró millorarà gràcies a la construcció d'unes escales al carrer Góngora.
Unes escales que uniran aquest carrer amb la carretera de Terrassa. Les obres, amb un termini d'execució de 4 mesos, suposaran una inversió superior als 100.000 euros. L'actuació suposa donar resposta a una demanda veïnal per dignificar l'espai.
En successos, 4 incendis de contenidors en les últimes hores a Sabadell.
L'últim foc s'ha declarat aquesta nit poc abans de les 10 al carrer Doctor Balari amb el carrer Lapan. El foc es va declarar en un contenidor de reciclatge i no va provocar més incidències. Una mica abans, a 7:45, van cremar 4 contenidors de reciclatge al carrer Hongria, un foc que també va afectar parcialment 2 arbres. Aquests 2 incendis arribaven després de 2 focs més a la tarda, un al carrer Sèneca amb Magdalena Calonja, on van cremar 6 contenidors i 3 vehicles aparcats es van veure afectats, i un altre a la carretera de Terrassa, Manuel de Falla, on va cremar un contenidor per causes desconegudes.
La Universitat de Mossul reconeix l'Ajuntament de Castellà per la seva implicació en l'acollida de persones refugiades.
L'exdirector de la Biblioteca de la Universitat de Mossul, instal·lat amb la seva família a Castellà des de final de l'any passat, va lliurar una placa a l'alcalde Ignasi Jiménez en reconeixement a la tasca d'acollida en el marc d'un programa d'acollida impulsat per la Fundació Autònoma Solidària.
I un últim apunt, la plantilla de General Cable a Montcada s'assumen a la vaga en suport als companys de la fàbrica de Manlleu, que ho van anunciar dijous passat.
Les aturades van començar ahir al matí i es mantindran fins a les 6 del matí de dijous 21 de novembre. Els gairebé 500 treballadors de les dues factories plantegen les aturades com a nova mesura de pressió per forçar l'empresa propietària, la italiana Prysmian Group, a seure a la taula de negociació per buscar fórmules que evitin els tancaments o, en última instància, buscar un comprador del sector per les dues fàbriques.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar a les dues i acabar aquest Notícies Migdia. Abans, però, repassem notícies d'àmbit general. L'Audiència de Sevilla ha condemnat l'expresident d'Andalusia, José Antonio Griñán, a 6 anys de presó i 15 d'inhabilitació per prevaricació i malversació continuada. En l'anomenat cas del Zero d'Andalusia també s'ha fallat contra un altre expresident andalús, Manuel Chávez, a qui se li imposen 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. A l'exministra i exconsellera d'Economia i Hisenda, Magdalena Álvarez, la condemnen a 9 anys d'inhabilitació especial. És un dels escàndols de corrupció més importants que afecta els socialistes. El frau sobre els expedients de regulació d'ocupació esquitxa un total de 21 exalcàrrecs de la Junta d'Andalusia. La sentència arriba després de 9 anys d'instrucció. I Amnistia Internacional reclama l'alliberament immediat del sabadellenc Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i l'anul·lació de les seves penes de presó.
L'organisme defensor dels drets humans ha mostrat preocupació per les condemnes per sedició dictades contra 9 dels líders independentistes jutjats pel Tribunal Suprem. També alerta de la criminalització que es fa d'uns actes de protesta pacífics i legítims i de l'efecte dissuasiu que la sentència pot provocar. La Comissió Europea es nega a canviar de posició per la cria d'amnistia a alliberar els Jordis, argumentant que és un afer intern.
La diputada Laura Borràs reclama diàleg a partir de la declaració de la Llotja de Mar.
La portaveu al Congrés retreu al PSOE que no truqui a Junts per Catalunya per negociar i afirma que lluitaran per trobar una posició unitària amb les forces sobiranistes i argumenta que l'acord de Pedralbes està desfasat.
Els Mossos d'Esquadra han identificat una persona de l'acampada de la plaça Universitat de Barcelona en relació amb la denúncia d'una presumpta agressió sexual.
Sembla que els fets van tenir lloc de matinada entre dimecres i dijous i la jove ho va explicar a l'anomenat punt lila instal·lat a l'indret pels mateixos manifestants. No obstant això, la persona identificada no va ser detinguda, ja que no s'ha presentat cap denúncia formal per agressió sexual.
I abans d'acabar aquest Notícies Migdia, us hem d'informar d'una notícia d'última hora que afecta la ciutat. L'Audiència Nacional hauria anul·lat l'auto de presó de 4 dels CDRs detinguts el 23 de setembre passat, entre els quals hi hauria Xavi Duc, el sabadellenc que vivia a la plaça de les Dones del Tèxtil, on va entrar la Guàrdia Civil la matinada d'aquell 23 de setembre. L'Audiència Nacional considera que no se'ls va proporcionar informació essencial de les actuacions en la vista, després de la qual es va acordar el seu ingrés a presó. Per aquest motiu, el jutge instructor de la causa, Manuel García Castellón, hauria de decidir si procedeix la seva llibertat definitiva o, per contra, seguint el procediment legalment previst, considera que ha de mantenir la presó provisional. La sala ha estimat parcialment d'aquesta manera el recurs d'apel·lació de Xavi Duc, Eduardo Garzón, Xavier Buigas i Alexis Codina, i té pendent resoldre els del també sabadellenc Jordi Ros i Ferran Jolis. Els quatre hauran d'acudir aquest dimecres davant del jutge instructor per celebrar de nou la vista. És una informació que acabem de conèixer, que ampliarem en les pròximes hores i us donarem tota la informació aquí a Ràdio Sabadell. Falta un minut i mig per arribar a les dues, posar a punt final aquest Notícies Migdia. Nosaltres hi tornarem aquesta tarda als butlletins horaris i a partir de les 7 al Notícies Vespre, on es ampliarem aquesta notícia d'última hora, i és que l'Audiència Nacional ha declarat nuls els autos de presó de 4 dels CDRs detinguts el 23 de setembre, entre els quals hi ha un sabadellenc, Xavi Duc. Mentrestant, us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal de notícies de radiosabadell.fm. Tot seguit us deixem amb els esports a l'Hotel Suís amb l'Adri Arroyo i tot el seu equip. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.